Situat a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Dimecres, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports 3 en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és melassa.
I a les 9 i mitja, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts i nosaltres encetem aquesta segona hora de programa. Avui un dia, primer dia, per cert, complet de tardor, perquè ahir s'iniciava la temporada, l'estació, a les 20 i de nou, avui sí que podem parlar ja de dia complet de tardor. Una borrasca, de moment, que posa en alerta part de Mallorca i Menorca aquest dimarts per pluges fortes, també per tempestes, en concret es tracta de Llevant, de la Serra de Tramuntana, nord i nord-est. Recentment, la portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia, Maria José Guerrero, va informar que avui podrien caure fins a 30 litres d'aigua per metre quadrat en només una hora, així que màxima precaució. Estic compartint el mapa d'aquest avís taronja en tota la zona nord i est de Mallorca i també l'illa de Menorca.
Gràcies, Marta. L'avís de nivell groc per pluges i tempestes...
Perdó, i taronja groc.
No, com que ho miraves, els colors de vegades mos confonen. L'avís a nivell groc per pluges i tempestes ha entrat en vigor a les 9 d'aquest dimarts i es mantendrà fins que finalitzi la jornada d'avui a Mallorca, com tu deies, el Llevant, Serra de Tramuntana i zona nord, i també a Menorca. Cels ennigulats, enruixats dispersos, que podrien anar acompanyats de tempesta, més probables i intensos en la meitat nord de Mallorca i sense descartar-los de forma més ocasional a la resta de l'illa. Així que si sortiu de casa, sobretot per aquestes zones, nau alerta i sobretot que fa un paraigua.
Ara compartirem el mapa del dimarts. Tenim una petita errada de temperatures respecte a les d'ahir, però avui, en tot cas, no són tan altes com les de la jornada de dilluns. L'evolució, ara sí, aquí la tenim. S'experimenta aquesta notable davallada de temperatures, sobretot en els dies de dilluns, dimarts i dimecres, i sembla que ja a partir del cap de setmana, sobretot de cara a dijous i divendres, recuperarien la normalitat. Així que temps de tardor, podríem dir, temps de tardor per aquesta jornada. Veiem les beauties, les càmeres que tenim distribuïdes a diversos indrets de les nostres illes, que explicam i descrivim per als oients de ràdio i compartim per als espectadors de televisió. El Puig de Sa Talaia, a Eivissa, es veurà que no llueix el sol com els dies previs i sí que se pot intuir una micona de vent abans a jutjar per el petit moviment de la càmera. Alguns nígols, però tampoc són grisos com els que teníem en les jornades prèvies. De moment la mà en calma, també al Parc Nacional de Cabrera, amb nígols baixos, cel blau i algunes ones, tal vegada s'albiren, però de forma puntual. Aquesta és la previsió meteorològica que tenim per al dia d'avui, d'aquest dia, com dèiem, primer dia complet de tardor. Si mos veniu seguint des de dies previs, probablement sabeu que hem continuat parlant, hem seguit molt de prop tota la polèmica per mort de la situació de l'escola pública de Son Sardina. Aquest dies la comunitat educativa estava pendent de la situació del professor, de Miquel Roldán, com a centre de la polèmica en aquest inici de curs, després de, atenció, 9 dies de vaga per part dels alumnes, una situació amb pocs precedents. Reclamaven el professor condemnat per assetjament que no exercís la docència en aquest centre. Avui, i després d'aquestes 2 setmanes d'inici de curs escolar, podríem dir que tot reprèn la seva normalitat, Xisco.
Sí, és Marta, el darrer que sabem és que el professor es va donar de baixa i dilluns, recordem que la seva situació havia motivat una mesa paritària en la qual s'havia aprovat requerir-li per unes proves de salut a riscos laborals l'objectiu d'analitzar així el seu estat de salut i capacitat per poder exercir la docència. És un tema que aborda molt d'àmbits i que avui intentarem analitzar des de diferents punts de vista.
Tenim aquí a taula Mateu Oliver, que és degà del Col·legi d'Enginyers, expert en riscos laborals de l'empresa de prevenció CIMA 20. Mateu, benvingut al dia.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
És una situació excepcional, ja que el procés de riscos laborals, podríem dir, després del que va ocórrer ahir, va quedar paralitzat perquè el docent se va donar de baixa. Ara, en cas de dur-se a terme o que es reprengui aquest procés, quines serien les passes a seguir? Perquè és una situació que ha començat i s'ha interromput. El manco per el que podem entendre.
En principi, l'article 22 de la llei de prevenció te diu que tu has de revisar la salut dels teus treballadors, és a dir, la conselleria com a empresari, en aquest cas, ha de revisar la salut dels seus treballadors en cas de que puguin ser un perill per ells mateixos, per als seus companys o per terceres persones. No? En principi, això, la manera més fàcil d'entendre-ho és quan una persona maneja una màquina feixuga i tu dius, mira, si aquest home no està bé, se mereja, no hi veu bé, el que sigui, vale. Llavors, des del punt de vista psicològic, també aplica aquest decret. És a dir, el que li han demanat és perfectament natural. I perquè si ho penses des del punt de vista de prevenció de riscos, és a dir, des d'aquest treballador, aquest lot, en Miquel Roldán, deu estar passant una situació que no és normal dins el professorat. El professorat del seu centre passa una altra situació que tampoc és normal i, a damunt, té terceres persones, que en aquest cas són infants, que estan protegidíssims. L'OPIVI, hi ha una llei de protecció de l'infància, l'adolescència contra la violència, no? Llavors, la resposta que ha donat la conselleria és perfectament natural i no hi ha res d'extraordinari. De fet, és el que s'ha de fer. Quan una persona té una baixa prolongada, el primer que fas és veure si aquesta baixa t'ha afectat la teva capacitat de feina i se t'ha adaptat al lloc de feina. El fet que ell hagi demanat la baixa no juga a favor seu, perquè pareix una carrereta de conyons a veure qui és més viu que l'altre. Llavors ja no demostra bona fe.
Clar, perquè a vegades tenim tendència a pensar en la prevenció de riscos laborals, com tu deies, coses com maquinària, saber si hem de dur casc, si hem de dur unes botes específiques, però també, en el vostre cas, vos n'encarregueu de l'aspecte psicològic, que això també dona seguretat i te permet poder desenvolupar la teva feina en tota la tranquil·litat i, sobretot, en tota la capacitat que tu puguis.
Exacte. És a dir, aquesta persona, està clar que per tot el que li passa no és normal. És a dir, ha de pagar un cost. Aquí, ja, això jo no soc a misser, i no s'estema de si la jutgessa li hauria d'haver posat, li hauria d'haver llevat, això no és cosa meva ni tal. El que és cert és que la gent, quan compleix una condemna, està redimida, en principi. I com que no està dins el llistat d'agressions sexuals, que és un llistat que només contempla agressions sexuals, és a dir, tu per estar en menors has de demanar un certificat en el Ministeri de Justícia, o conforme no estàs inscrit en aquest registre. Jo he donat classes i l'he demanat. Llavors, el cas d'assetjament no està dins aquest registre. Si hi ha d'aquí ara...
És com un buit legal, idò.
Sí. Sí, bueno, hi ha un buit legal. Hem de veure si s'ha d'ampliar aquests supòsits i d'agressió sexual i assetjament sexual. O assetjament, és que sigui, no? Llavors, és un tema que d'aquí ara els responsables s'hauran de veure si tramiten aquesta... Clar, això és una llei nacional, no? Però també és vera que està transferit
la competència.
Sí, les competències d'educació estan transferides a la comunitat autònoma. Llavors, la comunitat autònoma tindrà que dir coses. No com aquest cas en particular, sinó com un cas en general. Ara, en aquest cas en particular, el fet que passi per prevenció de riscos és que és lo seu. És que realment està molt ben trobat. Què passa? Que si ell ara s'adona de baixa, juga malament. Dius, perdona, tu no vols anar que un metge que està especialitzat en prevenció de riscos laborals, que demanarà informes psicològics i psiquiàtrics per veure que te les demanarà tu, és a dir, si l'has tingut, quin tractament fas, quin no fas, que t'adaptaràs al lloc de feina, perquè tu, si aquest es genera un estrès, un trauma, una cosa contra la teva salut, convendria que estiguessis a una oficina, que segurament, i la conselleria li haurà d'adaptar, i no donar classe, És a dir, jo ho trobo assombrós que no hi hagi anat.
En parlam també gent de l'escola per Gratola Paritària, la qual determinava el futur de Miquel Roldán, va prendre decisió abans que Roldán es donés de baixa. La comissió va considerar per majoria que el mestre, condemnat per assetjament el 2024, fot sotmès a una avaluació per part de Salut Laboral. Com determina, per determinar la salut laboral d'aquesta persona? Avui, després de 9 dies, els pares han duit els seus fills a classe i volen saludar en Biel Cardona, que ell exerceix de portaveu dels pares i el poden saludar ja de bell nou. Miquel Molon, Biel, molt bon dia, com estàs?
Ara recuperam en Biel, no sé si mos escolta. Biel, bon dia.
Biel, mos sents?
Tenim un petit problema d'àudio amb la connexió amb el portaveu dels pares. Ho intentam, companys de
Bell
Nou, perquè sembla que sí.
Però no l'escoltam.
Biel, si pots parlar una vegada més, si no, tot d'una intentem adobar aquesta connexió. Sembla que no... Ara intentarem recuperar la connexió. De totes maneres, els pares, clar, se mostren en cautela, perquè, clar, ara no saben si aquesta baixa fins quan durarà. Això és com... S'ha interromput el procés, però si aquesta baixa dura, per exemple, X mesos, després què passarà? El futur ara mateix també preocupa els pares.
Pues, haurà de passar el mateix. És a dir... Precisament quan tens baixes prolongades és quan tu has de mirar la salut dels treballadors, perquè, clar, el concepte d'alta mèdica és que tu, per exemple, perds un braç, no? Posem per cas, te donen salta. Salta, l'únic que vol dir és que en els tractaments que hi ha, tu no milloraràs. Per tant, perds un braç, posat un cas extrem, i te donen una alta mèdica.
O sigui, però el que ha fet és ajornar una situació.
En efecte.
Ajornar-la, no?
Ha estat jugar conyons. I és pot valent, ja. Perquè si tothom, si aquest home ja ha complit el seu deure en la societat perquè l'han condemnat i ha complit la condemna, i anant de bona fe, hauria d'haver passat per això, que és el que li toca, i li toca a tothom, no només un cas especial a ell.
El tema és que encara no, perquè la sentència no es ferma. De fet, per això tot es trull.
Però el problema és que aquest home ja ha causat baixa l'any passat, no, Álvaro? Me sembla que ja varen tenir això.
Sí, tant, i tant.
Llavors, aquestes baixes prolongades, l'empresa està obligada a veure si el treballador, quan ha sortit d'aquesta baixa i ha causat alta, està en el mateix estat per el lloc de feina que t'he definit. Llavors, és que ja hauria demanat, i aquesta altra baixa generarà el mateix. Vull dir, és una situació que és, no canviarà.
Crec que ara sí que ens escolta en Biel Cardona, representant dels professors de l'escola...
Dels pares?
Representant dels pares, en Biel Cardona. Biel, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Me sentiu ara?
Sí, ara sí.
Primer de tot, te volíem demanar si mos pots confirmar que la totalitat d'alumnes ha tornat avui a classe i que s'ha après o s'ha reprès la normalitat en aquesta escola.
Efectivament. A veure, no sé si algun nen està malalt i no ha tornat, però...
No,
en principi, tots han tornat a l'escola, sí. Tots els nivells educatius han tornat a l'escola, avui a les 9.
Ahir vareu rebre dues notícies. D'una banda, la celebració d'aquesta taula paritària, amb una resolució que indicava que el professor es faria una revisió mèdica per avaluar riscos, i posteriorment també vareu saber que es va donar de baixa. Això vol dir que aquesta revisió queda ajornada. Com ho valorau? Des de els pares del centre, com valorau aquesta baixa sorpresa de darrera hora?
Bueno, sorpresa, tampoc és que sigui molta sorpresa. Aquesta persona, jo entenc que ha vist que se l'obligava a passar un examen de prevenció de riscos laborals, i ha vist com la manera d'allargar el procés és la baixa. No? De totes formes, tenim la confirmació no oficial que en el moment que aquesta persona es reincorporés, demanés l'alta, doncs automàticament hauria de passar per riscos laborals. Això el que vol dir és que la informació que vam tenir nosaltres ahir, hora baixa, va ser que avui i durant uns dies, doncs aquest docent no aniria a l'escola. I, per tant, va ser això el que es va fer decidir que a partir d'avui els nens tornaven a l'escola. Però, de totes formes, això és una cosa molt provisional, i si voleu podem parlar, perquè això és simplement un parèntesi d'un parèntesi a un problema del que hi ha que trobar-hi una solució.
I per on passaria aquesta solució?
A veure, S'ha dit... a veure, hi ha tres coses que s'han dit. Una és la condemna que té aquesta persona. Vale? Això és un fet aïllat, que va passar en el seu moment, del qual, segons la sentència, no se'n deriven cap conseqüències en quant a la seva inhabilitació en quant a la feina. Hi ha una altra banda, pues, el que hauria de valorar la prevenció, la mesa aquesta de... Perdó, els riscos laborals en quant a quin és l'estat psicològic, psiquiàtric d'aquesta persona, quin és l'estat de salut, de manera que pugui fer o no fer la seva feina. Vale, això és una altra cosa. La manera en què s'ha arribat en aquest punt de fer-lo passar per allà, jo crec que s'hauria pogut fer de manera més... A veure, jo entenc que si un... El que deia l'enginyer, que si algú diu aquesta persona no hi veu prou bé, no pot conduir una màquina, jo entenc que qui té la responsabilitat última sobre aquests treballadors li pot dir, mira, tu demà te'n vas a fer una prova. No veig jo, però bueno, supos que si consideraria optat per haver de passar això per a través de la mesa paritària, bueno, vull pensar que no hagués fet falta, que hi havia prou mitjans.
Me confirma, però, Mateu, que l'està escoltant, que no hagués fet falta també, coincideixes amb l'argument. Sí, continua.
I el que vull dir és que això són les dues potes, però hi ha una tercera fonamental. O sigui, aquesta persona, i consta a conselleria en diferents escrits que s'han presentat, des de l'any 2021, i en el cas de la nostra escola, del cal 2022, consten comportaments que han incomodat nens i les seves famílies que havia conegut sent docent de les escoles, que aquests fets incomodants han succeït tant dins com fora de les escoles i que és un relat coherent i continuat, o sigui, no és un fet aïllat. Nosaltres creiem que Conselleria té prou documentació per haver pres mesures preventives i no esperar a que esclatés aquest problema dia 8 de setembre. Val? De totes formes, ja diem, en el seu moment, aquestes actituds d'aquesta persona, pues, que nosaltres considerem preocupants, és veritat que van fer servir a les autoritats educatives, però no es van fer servir a les autoritats judicials. Ara ja tenim obert el front també judicial.
No? Això te volia demanar, Biel, si el mestre Roldán pretén incorporar-se més endavant, els pares prendeu qualque tipus de mesura judicial? Dureu la solució o s'intent de resoldre aquesta situació per altres vies?
A veure, si s'incorpora i si no s'incorpora. O sigui, ara aquesta pantalla ja està passada. O sigui, aquestes actuacions, aquests fets que va protagonitzar aquesta persona, aquests fets desagradables amb menors i les seves famílies, en el seu moment no es van denunciar, es van fer saber a conselleria, però no es van denunciar per protegir el menor del que seria un procés judicial, no? I em consta que no només és el cas de nens i nenes de la nostra escola, sinó també que hi ha altres, no? Doncs allò que en aquell moment no es va denunciar per protegir el menor, per evitar-lo passar per un tràngol, pensant que això seria, bueno, que se li passaria, que no tornaria a repetir, doncs està clar que no és el cas. Aquesta persona, pues, la seva actitud és continuada. I, per tant, ara ja no és que si passaria, que si fa, que si no fa. No? És que ara ja està la qüestió en mans dels advocats i bueno, es veurà a veure què es fa.
Biel, moltíssimes gràcies per aquesta intervenció. Hem estat en contacte durant tots aquests dies. No volíem que avui fos una excepció. Sobretot, record, oients i espectadors, dia important perquè es reprèn l'activitat a l'Escola Pública de Son Sardina. Després de 9 dies de vaga, els alumnes tornen a classe. Moltíssimes gràcies, Biel Cardona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Demana el nostre col·laborador Mateu Oliver com a professional d'una empresa de riscos laborals. Què li ha semblat la valoració que ha fet el portaveu dels pares? No, no descarten aquestes vies judicials perquè això és un parèntesi, no? Segons ho ha qualificat.
Ja, jo no ho veig tant un parèntesi. Jo me consta que s'aconseguiria a fer passes per en aquest home resituar-lo altres bandes. Llavors, si tu intentes arribar a acords i les persones troben que han de seguir exercint el seu dret a formar no sé què, però també tenen dret i obligació a passar la revisió a metge perquè ha tingut una baixa prolongada i després, en el moment de passar la revisió prolongada, decideix que se posa de baixa perquè li ha agafat un algo, dic, escolta, dic, no estan jugant el mateix. Dic, aquí està clar que aquesta persona no... no està duent les coses com tocarien. Llavors és aquí llum i taquígrafs, no? Dic, vinga, idò, mirarà un professional. La medicina laboral és d'una professionalitat que és meravellosa. És a dir, la gent se pensa que és una professió denostada. No és vera. Els metges passen un mir igual que un cardiòleg, igual que un neuròleg, passen unes proves igual que els altres i tenen uns estudis que fan després, fan rotacions, ben igual que un cardiòleg i un neuròleg. Aquesta gent estan superpreparats. Jo ho sé perquè entenc a casa meva i sé el que són, i són professionals altament qualificats. Què passa? Que el fet de, ara m'adon de baixa, i perdona, que estan jugant. Jo entenc que en els pares estan en sus quadros.
Mateu Oliver, degà del Col·legi d'Enginyers, expert en riscos laborals de CIMA 20. Moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres un dia més. Són les 10:24. Abans d'anar i escoltar uns consells, un petit apunt, sobretot aquells que vos agrada anar en bicicleta. En bicicleta, si vos agrada, heu d'anar alerta, sobretot depenent de on aneu en bicicleta.
Sí, perquè la cosa pot acabar en sanció, i aquest vídeo que ara mateix veig en pantalla, que descriurem per a tots aquí de ràdio, ha acabat amb el seu autor denunciat per conducció negligent i per posar en risc la seguretat dels vianants. A les imatges es pot veure com davalla les escales del Castell de Bellver a gran velocitat. L'actuació del grup de recerca i seguiment de denúncies va començar el passat 8 d'agost, després que el vídeo es difongués massivament a plataformes com Instagram o TikTok, i arran de les nombroses alertes ciutadanes, els agents van iniciar les perquisicions per localitzar en aquest responsable. L'anàlisi dels perfils del presumpte autor va permetre als investigadors geolocalitzar-lo i identificar-lo. Després de ser contactat telefònicament, el jove va reconèixer els fets. Sí que han d'anar alerta, sobretot
quina
si...
Quina velocitat, per
si
cert,
si, sobretot si te topes a les escales del Castell de Bellver i te passes la
bicicleta... No se va topar ningú,
en
però...
En aquesta velocitat.
Però si arriba a coincidir amb qualcú, no vull pensar el que hagués passat, sens dubte.
Massa de pel·li. És que, ho dit a veres, mirar massa pel·lícules. I mos pensam que
I
som...
I mos agrada extras, massa les xarxes.
I mos agrada ser extras d'una pel·lícula d'acció. I això només ho va fer en Tom Cruise.
Ja està. 10:25, uns consells, continuen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoia de Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esportres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esportres.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 10 i 28 minuts. Avui és dia 23 de setembre, Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones. Recordem que la prostitució continua sent una de les formes més extremes de violència contra les dones i, malauradament, contra les nines. Aquí, a les Illes Balears, diferents informes han assenyalat que som una de les comunitats autònomes amb més demanda de prostitució en relació amb la població. L'oferta és diversa i en constant transformació, especialment amb tot l'auge de les plataformes digitals i també de les xarxes socials, Joana.
Així és, Marta. Bon dia de nou. Segons les dades de la Policia Nacional i de diverses ONGs, a Espanya, prop del 90% de les dones que exerceixen la prostitució són víctimes de tràfic o d'explotació sexual. El fenomen es desplaça, com de na Marta, cada vegada més a l'àmbit digital. Ja no es concentra únicament en el carrer o pubs o clubs, sinó que s'organitza a través de portals webs, d'aplicacions i xarxes, fet que dificulta la detecció i també la intervenció. Per això és tan necessària la reflexió i també l'acció en aquest sentit. Hem de dir-vos també que el proper 2 d'octubre l'Ajuntament de Palma organitza una jornada tècnica sobre prostitució deslocalitzada amb la presentació de 2 estudis pioners i la participació de la sociòloga Rosa Cobo-Bedia, una de les principals expertes estatals en aquesta matèria. La jornada, Marta, se podrà seguir tant de manera presencial com també en línia i tindrà certificat oficial de l'Escola Municipal de Formació.
I serà també, Joan, un espai per entendre, debatre, construir propostes reals i d'acció davant un fenomen en constant canvi, complex i sovint invisible. Per aquesta raó, avui hem convidat Lluís Ballester aquí als nostres estudis. Lluís, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina particularitat tenim nosaltres com a illes si fem una comparativa amb la resta de l'Estat? Per què tanta demanda?
Hi ha algunes característiques diferencials que ens ajuden a tenir clar per què podria passar. Primer, el turisme. Després, la quantitat molt important de treballador eventual que està fora, diguem, del seu context de vida quotidiana, familiar, etc. I després algunes característiques culturals, també, que són comunes a territoris en els quals des de fa molt de temps hi ha també contacte amb poblacions molt diverses. Hem estat, per exemple, analitzant Andalusia amb una organització en la que treballem en temes de prostitució oculta, de prostitució deslocalitzada, que es diu Insert Andalusia, i amb aquesta organització hem pogut comparar que de tot Andalusia nosaltres som perfectament comparables amb Màlaga. I perquè l'estructura socioeconòmica, cultural, és molt similar. I en nivells de consum, en ocultació...
Lluís, ho dèiem, no? No hi ha tanta prostitució en els carrers, en els pubs o en els clubs, o el manco no se'n veu tanta perquè hi ha una altra irrupció, que és la del món digital, no? Plataformes, xarxes socials... Com ha canviat, no?, aquesta prostitució amb aquesta irrupció de les xarxes i de les plataformes, i quin repte suposa això per la prevenció i per la intervenció social?
Genera molts efectes que el 2 d'octubre a la presentació intentarem resumir-los i aportar dades molt concretes de què hem trobat a Palma. Però en general està facilitant l'ocultació. L'ocultació té impacte perquè té impacte sobre les dones, té impacte sobre diguem, les grans empreses. Per exemple, vos donaré un exemple que crec que és molt rellevant, de concentració empresarial. A França hi ha una empresa que té 17.000 dones en catàleg, quan França és un país abolicionista. És a dir, és un país que el seu Parlament ha decidit que l'oferta pública de prostitució era un tema que s'havia d'abolir. Bé, entren a través de les plataformes que tenen seus, no a França, els servidors, sinó fora de França. 17.000. Per què ho sabem? Perquè acaben de contractar el nou CEO internacional, que és un portuguès. I llavors ha sortit en premsa i han fet una mica com de 100.000 persones. O fixar-vos, una xarxa de 160 persones que a València, sobretot a la Comunitat Valenciana, però a altres parts, fa 2 mesos va ser desmuntada per la policia. 160 persones, 5, 6, 7, 10 clients diaris. Quant de diners són? Molt. Concentració empresarial. Vulnerabilitat, perquè aquestes dones estan a on sigui, a casa seva, o, per exemple, en el cas d'Eivissa trobàvem dones que vivien als pisos en els que finalment tenien els contactes, o anaven a un punt d'una carretera o a un hotel. Molta gent. A Eivissa, només en plataformes web, 800 dones en temporada alta, 200 en temporada baixa. 800 dones. Dones amb cara, ulls, noms encoberts, però cara i ulls segur, no?
No sé si en parlareu en aquesta comissió que fareu, en aquesta xerrada que fareu organitzada per l'Ajuntament, però no sé si hi ha mesures concretes, no, que se puguin impulsar des de les institucions públiques a escala local i autonòmica, en aquest cas, per fer front en aquesta prostitució deslocalitzada i tan difícil per ventura de perseguir, no?
En parlaré, però un, perquè la gent entengui, un dels problemes és que ni la policia, ni les organitzacions, ni Igualtat, ni ningú té una porta on tocar quan l'oferta és des d'una web. No se sap on està aquesta persona. No hi ha un carrer o un club, ni tan sols un pis. No se sap on. Però, efectivament, són a Palma o a Eivissa o a Manacor o on sigui, no? Perquè en 20 minuts han d'arribar a qui les ha contractat, diguem, parlant de manera molt crua. Llavors, aquí hi ha un problema. Hem parlat amb les pròpies dones i ens diuen, una de les coses que a mi m'hagués ajudat és que quan jo he entrat aquí a internet, trobar-me amb qui podria parlar, que fos molt fàcil. I ens deien, jo entrava a Facebook, a vegades pensàvem, ja ningú fa servir Facebook. Sí, ens deien, una vegada i una altra, jo entrava a Facebook i intentava cercar, i no trobava gent, però no trobava. Fer l'oferta de suport molt visible. Suport jurídic, suport sanitari, suport social. Diguem que aquest és el repte més important. I després, donar solucions efectives molt ràpides. Una cosa que caracteritzen aquestes persones és més del 40% de la gent que hem trobat a les webs ha arribat a Espanya fa menys d'un any. És a dir, són nouvingudes, molt recents. I després, més del 60% té fills. És a dir, hi ha una càrrega familiar important, per tant, són més vulnerables ja. Per si els fan amenaces o les volen controlar. Això també s'ha de tenir en compte.
Clar, aquesta seria la part social, jurídica, no? Aquest suport en aquestes dones que són com d'estar vulnerables. No sé si també se podria millorar d'alguna manera, Lluís, la coordinació entre les forces de seguretat, aquestes entitats socials i l'administració per protegir en aquestes víctimes. Evidentment, és molt difícil de localitzar qui hi ha darrere aquestes pàgines web o aquestes xarxes, però no sé si, per exemple, hi ha prou efectius per combatre des de, no sé, Guàrdia Civil, Policia Nacional, per combatre aquestes xarxes, aquestes màfies.
Hi ha diversos problemes. Un dels problemes és que, i això és una recomanació del Consell General del Poder Judicial en el seu document de bones pràctiques en casos de tracte, s'hauria d'investigar i tenir molt més personal per investigar justament els diners, diguem. Perquè, i ho diu el Consell General del Poder Judicial, no s'ha de donar tot el pes al testimoni de la dona, perquè és molt vulnerable. S'ha d'investigar, com que hi ha concentració empresarial, ja se mou una quantitat molt important de diners, s'ha d'investigar, sobretot, com es mou, com es blanqueja, a on va, com circula aquest diners. I això és el que probablement no s'està podent fer en condicions suficients. La coordinació funciona bastant bé des de fa uns anys, almenys a Balears bastant bé, perquè hi ha taules de coordinació que va liderar l'Institut de la Dona i que segueixen funcionant raonablement bé amb forces i coses de seguretat, amb les ONGs, amb serveis socials. Però sempre és millorable. I després hi ha alguns altres problemes. Per exemple, fixar-vos, quan vam parlar amb el Consell d'Eivissa, quan vam parlar al conjunt de les Illes, el responsable de l'UCRIF a Eivissa ens deia, jo, aquí no hi ha estabilitat del personal perquè jo visc pitjor que quan estudiava. Visc una persona que és un càrrec important a la policia, visc a una habitació compartida. això ha de canviar. És a dir, ha d'haver estabilitat dels equips, han de formar-se en perspectiva culturalment, perquè te'n vas d'aquí a Cuenca, i de Cuenca a Barcelona, i de Barcelona...
Però, Lluís, no. M'agrada l'atenció que focalitzem a Eivissa, no? Això és perquè hi ha una diferència molt notable amb la resta de les illes, també parlem de la temporada alta, que has parlat que hi havia una notable, important, notable canvi de xifres, no? La temporada alta, per mort d'aquest turisme, però Eivissa és un món a part, idò.
L'illa d'Eivissa concentra una demanda i una oferta en webs molt important. A Eivissa hi ha 33 webs amb dones, són centenars de dones, són aquestes 800 dones que parlàvem, que es pot identificar, hi ha un programa que ja ho permet identificar que són persones diferents. A més, a diferència del que es feia amb els pisos, les imatges han de ser les imatges de les persones que realment arribaran a l'hotel o arribar... Perquè perdona, hi ha el que es diu el contracte per la imatge, és dir, no?
Val.
És aquella persona, ha de ser aquella persona.
I disculpa, tornant al tema de l'habitatge, que feies referència als cossos de seguretat, per aquestes dones m'imagino que ja formen part d'una xarxa que les promou aquest tipus d'habitatge, perquè si no seria insostenible. O sigui, parlem de xarxes identificades.
Les vulnerabilitzen molt més, és dir, com que tu no trobes habitatge, a on vius? Vius a l'espai que te deixa el teu controlador, és a dir, la teva pròpia empresa. Vull dir que la situació és encara més dura.
Lluís, i si posam el focus en el consumidor, que moltes vegades se mos oblida, i també n'hem de parlar...
Important, és veritat.
Molt important. Com se pot fer feina, com se pot treballar que, amb els joves per prevenir el consum de prostitució i combatre la influència de la pornografia, no? Ara fa uns minuts parlàvem tu i jo de fora, no?, del consum de pornografia entre joves. Des de molt joves comencen a consumir pornografia. 8-10 anys, que pareix increïble, però és així, real, imagina que aquests consumidors de pornografia acaben sent possibles consumidors, no?, de pornografia. Com ho poden fer per combatre això?
Sí, hi ha una conformació, diguem, d'actituds i d'expectatives que no pots realitzar en les teves parelles o ni li diràs, i que es realitza en la prostitució. I això facilita la pornografia, facilita la conformació d'aquestes actituds i de la normalització d'aquesta demanda com si fos una aventura, però, a més, té altres problemes. Per exemple, hi ha una expectativa molt distorsionada del que li pot demanar a una persona en la que tens relació sexual. Pràctiques de risc o pràctiques molt dures, sense preservatius, amb una persona, amb una altra... Està fent que les pràctiques de risc siguin més normalitzades i està també fent que considerin com a una cosa normal, que es compra. Però és que estàs comprant una persona. Estàs comprant una persona que no només està amb tu, sinó amb 10, 12, 14, 15 persones aquell dia, sense preservatiu, una part de les relacions, amb pràctiques molt dures, sense la més mínima empatia en la persona que tens davant. Realment això és important perquè està alterant les relacions ja amb una dimensió social. Per això és tan important insistir. Has de tenir present que una part de les persones en les que, si vas a prostitució, en les que tindràs relació, estan en tracte. És a dir, són persones en situacions similars a l'esclavatge.
Lluís, abans has parlat d'exemple França, no?, que com a país evolucionista, però que té aquest catàleg de 17.000 dones, i també és interessant, no?, demanar l'opinió dels experts, en aquest cas de la teva, sobre aquest debat, no?, legislatiu a escala estatal. Abolició de la prostitució, regulació, altres models, no sé, què en penses? I sobretot, i ja feies una segona part de la pregunta, moltes vegades mos oblidem de les campanyes, no? Fa poc parlàvem d'aquella campanya en els anys 80, Poncelo, Pontelo, tan important. Tant, ara s'ha com a difuminat i fan falta, molts de nens després, campanyes per conscienciar la població davant les malalties de transmissió sexual. No sé si penses que s'hauria de fer una campanya a nivell estatal molt contundent precisament per anar en contra d'aquest consum de prostitució.
Jo som abolicionista. I, entre altres coses, per comparar models. Els països nòrdics són abolicionistes. I el model ha fet que baixés moltíssim tant l'oferta com probablement també el consum. Tot i que, diguem, la deslocalització, l'oferta a través de webs, ha fet que torni a entrar prostitució a tot el món, fins i tot a països clarament abolicionistes. Però som abolicionistes, perquè encara crec que això és una anomalia que hem de desterrar, no? I encara que hi hagués esclaus, que també quan se van alliberar els esclaus, per exemple, als Estats Units, perquè ho sabem, perquè tenen nom i llinatges, que reclamaven que això no acabés perquè ells vivien bé relativament, etc. Va, molt bé. Encara que hi hagi gent dins d'aquest món que demani que continuï, que sigui legal, jo crec que les avantatges són clares. Comparat amb els models com l'alemany o l'holandès, Holanda s'ha convertit en un país, diguem, un narcopaís, però també un país de prostitució. Llavors, quins impactes? Home, com que no hi ha una norma clara social, per exemple, hi ha més explotació sexual d'adolescents que cap altra banda del món, a Alemanya i a Holanda. I ho diuen la UNICEF, ho diuen els estudis locals...
Perquè vegin que l'argument no funciona, clar, de normalitzar-ho no o regularitzar-lo.
Clar, i clar. Pot tenir amb una dona de 18 anys, per què no amb una de 16? Si ella vol, o si ella... No pot haver consentiment. De 14 anys? Clar, llavors, què passa amb les dones que no tenen papers? És un treball regulat, llavors s'han d'ocultar molt més, per tant, l'explotació és molt més dura, etc. Hi ha uns quants inconvenients molt, molt potents, no? Som abolicionistes, i ho crec. Però, evidentment, hi ha polítiques de transició. És a dir, necessitem polítiques socials, necessitem una relació amb els països d'origen també diferent de la que tenim ara, perquè fins i tot s'està estimulant que venguin de sobretot de Llatinoamèrica, que és el punt de partida fonamental. I hi ha una feina d'educació. En prevenció sempre dic que les campanyes són el pitjor recurs. El millor recurs és el recurs educatiu de pluja fina constant i de normalitzar, parlar, fer consciència. A més, te permet adaptar-te a canvis que s'estan produint en el dia a dia, no? Una campanya té el problema de que és només un missatge, arribes molt bé a una part de la població, però a l'altra no, al contrari, genera conductes reactives. Però en qualsevol cas, per exemple, en relació al preservatiu, a l'ús de preservatius, que la pornografia ha fet que tornàs a baixar i augmentassin les ITS a tot Europa de manera molt clara, probablement sí que haurien de recuperar una mica aquelles campanyes.
Que hi pónselo, pónselo.
Sí, que va anar molt bé.
Home, si ho recordem, 20 anys després, no?
Sí, va anar molt bé.
Això és perquè va ser un...
És una campanya singular perquè va encertar amb el missatge i en com el distribuïen.
Dim una cosa, Lluís, abans que no, Joana, te demanava sobre el consumidor. El perfil ha canviat, perquè a mi el que m'ha cridat l'atenció sobretot és un perfil molt jove.
Sí, molt joves. Hi ha intervencions policials, hi ha diverses que han estat molt notòries perquè han sortit, s'han filtrat i han sortit als diaris. Per exemple, una intervenció a Madrid que troben, hi ha indicis de delicte de tracte, entren al pis i troben a xavals de 13 i 14 anys. Com a clients únics. És a dir, com a... com és possible? Com havien arribat? Amb un clic des de la pornografia. Més del 50% dels anuncis a la pornografia són de prostitució. Són de prostitució. El xaval que té 13 anys i que està entrant a pornografia habitualment rep una vegada i una altra missatges de... Clica aquí, veuràs dones reals.
Fa feredat.
Sí.
Fa feredat, mos han quedat amb més ganes, així que recordant que dia 2 d'octubre hi ha aquesta jornada tècnica sobre prostitució deslocalitzada amb la presentació, Lluís, de dos estudis pioners i en la participació no només teva, sinó d'una Rosa Covovedia. Així que tothom ha apuntat aquest dia per poder veure-ho o de manera presencial o, si no, en línia.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Lluís. Gràcies. Són les 10:47, uns consells i nosaltres continuem aquí al dia.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio, Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
dimecres, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc. Benvinguts.
En directe des d'Anoeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és amenaça.
I a les 9 i mitja, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Els darrers minuts d'aquesta hora de ràdio i de televisió els dedicam per repassar les notícies més destacades de l'actualitat immobiliària, i avui mos fixam en el judici de l'estafa immobiliària més gran, com és aquí a les Illes, Lujo Casa.
Efectivament, el cas Lujo Casa, el principal investigat en aquesta macroestafa immobiliària, ha negat les acusacions contra ell, s'ha declarat innocent, ha insistit en diverses ocasions que no ha estafat ningú i que tots els compradors els va explicar els riscos en els quals estaven incorrent a participar en les promocions. Recordem que està acusat d'estafar 3,3 milions d'euros al manco 235 persones. Volem fer una mica de memòria i també fer el seguiment d'aquest judici que s'està celebrant i parlar-ne amb l'expert immobiliari Pedro García del Barco. Pedro, què tal? Benvingut.
Què tal? Bon dia, gràcies.
Pedro, tu vares seguir aquest cas de prop, en aquest cas eres president, recordo amb l'entitat, eres promotors...
Ah, sí, promotors, això va de serveis immobiliaris.
De serveis immobiliaris, per tant, veies una mica tot com estava anant. Tu què recordes d'aquella època? Fins i tot a banda de l'estafa o manco de les detencions, com vares seguir aquell cas?
Bueno, en aquel momento estábamos en la proliferación de agencias inmobiliarias. Veníamos de los tiempos de crisis, hubo un repunte y estábamos otra vez en que cualquiera podía abrir una agencia inmobiliaria sin ningún tipo de cualificación profesional y demás. Entonces, uno de estas agencias o supuestos agentes era el supuesto socio también de Carlos Roldán, que vino a para darse de alta en nuestra asociación para acceder a poder trabajar con nosotros en colaboración y compartición con otras tantísimas agencias. Se le vio su expediente y obviamente se declinó el que pudiese acceder porque no cumplía algunos de los requisitos que nosotros solicitábamos en aquel momento. Y a partir de ahí, luego, en el paso del tiempo, pues bueno, fue noticia este hecho a nivel nacional porque le negamos la entrada y el acceso a nuestra asociación simplemente porque no tenía cualificación profesional. Y de ahí luego vino esta gran estafa que ahora mismo se está dirimiendo en los tribunales de aquí de las Islas Baleares.
Mm-hmm. El que també crida molt l'atenció, bé, parlant de fet de l'estafa més gran, com és a Mallorca, una estafa immobiliària més gran, clar, són 235 persones, això supos que t'ho has trobat molt, costa molt d'entendre com de forma tan fàcil va aconseguir enganar d'alguna manera aquestes persones, però clar, com va ser tot, mostrava un plànol, quin va ser el modus operandi perquè tanta gent, és a dir, per entendre que qualsevol de nosaltres hagués pogut caure en aquest sentit.
Lo dije en aquel momento y lo voy a volver a repetir hoy para que no vuelva a ocurrir, si puede ser. Yo ya en su momento di un tirón de orejas a los consumidores finales, en este caso a los afectados, a esas 235 personas que se atrevieron a denunciar. Recuerdo que algunas de ellas invirtieron hasta 200.000 euros en esos supuestos productos solares para construir viviendas. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener un mínimo de garantías antes de desembolsar cualquier cualquier cantidad económica. A mí, como agente de la propia inmobiliaria, se me exige, y en este caso, cuando es un producto como el suelo, obviamente debes de tener previamente unas garantías, que ese suelo esté obviamente visado, el proyecto esté visado por el Colegio de Arquitectos y Aparejadores. Cuando tú tienes la reunión con los compradores, con los interesados, debes de tener, disponer de una memoria de calidades, debes de poner de un proyecto básico, la licencia municipal y envías de un proyecto ejecutivo, un listado de mediciones con lo que vas a hacer y demás. Todo eso tiene que tener el sello del Colegio de Arquitectos y Aparejadores, porque sin todo ello estamos justamente haciendo un brindis al sol, dejando un dinero a cuenta de algo que luego, como se vio, muchos de los solares no eran ni tan solo suyos, no estaban en la propiedad de Lujo Casa, de esta marca.
Clar, per tant, el que evidencia és que hi havia com molt de forats, no?, que queda l'atenció, però sí, igualment molta gent hi va caure i tornant a ell mateix. Molts hi poden caure, perquè, clar, la situació també de persones que veien un preu atractiu, no?, jugava aquesta carta, un preu atractiu...
Ese fue el gancho. El gancho fue, perdón que te interrumpa, Joan, el gancho fue el precio. Y ante el precio, yo lo que digo es que en este caso, como no había avales bancarios, porque no presentó esos avales bancarios, que es algo que debe hacer siempre una persona que vaya a comprar sobre planos. ¿Quién está detrás? El promotor, si es el promotor, aval directo del promotor, para ver si tiene, se le llama pulmón, si tiene realmente recursos financieros suficientes para acometer toda la obra.
Ni tan solo se había permís.
Evidentemente.
Claro.
Por eso digo que dimos en su momento tirón de orejas a los consumidores porque nos dejamos llevar por el precio. No es tan solo el precio, es que debe de haber luego una serie de garantías más. Esta que hablamos del aval. Si no hay aval bancario, que lo debe de presentar conjuntamente cuando tú reservas esa propiedad, deben de estar los planos visados por el Colegio de Arquitectos y Aparejadores y justamente esa garantía de aval. ¿Hay entidad bancaria que te va a cofinanciar la obra, parte de esa obra? ¿Sí? Lo aportas. No, los tuyos propios, y luego yo tengo que ver si tus avales me dan garantía para poder invertir 30, 40, 200 mil euros en esa obra. Eso no ocurrió, y aún así se dieron esas cantidades económicas.
Uh-huh. Em apareix, creus, d'estafes com aquesta, que van difitxant més amb l'acumulació d'anuncis per internet, també estaven només de compra, de lloguer. Tu creus que en aquest sentit cada vegada ens enganen manco o no?
Sí, yo creo que esto marcó un antes y un después aquí en la comunidad autónoma. Se sigue habiendo, son muchas estafas de ciberdelincuencia que tenemos bastantes, y eso también lo que nos hizo es estar nuestra profesión en el foco. Cuando nosotros realmente lo dije y lo mantengo, los auténticos profesionales del sector inmobiliario no hubiesen permitido que un consumidor final firmase lo que firmaron, ni entregasen una cantidad si obviamente previamente no habíamos revisado nosotros toda la documentación y que viésemos visos de que esas obras se fuesen a ejecutar. Simplemente con una nota simple del registro donde se ve la titularidad de la propiedad, ya hubiese bastado. Es que era algo tan mínimo que ahí sí que hemos aprendido, y luego nos han penalizado en parte también a los profesionales, porque obviamente ahora miramos o buscamos con mucho más celo qué hay detrás de la letra pequeña, que no hay letra pequeña. Son contratos y documentación que estamos obligados a presentar al cliente comprador siempre.
Dime una cosa, Pedro. A tots els espectadors, oients, que ara, precisament, amb la crisi d'habitatge que hi ha, un preu que no sigui car crida l'atenció. I és lògic que per necessitat la gent intenti aconseguir, no?, habitatge a bon preu. Què hem de demanar, a banda de saber si hi ha permís o llicència d'obra? Què s'ha de demanar per evitar caure en estafes d'aquesta magnitud?
Bueno, en lo que fuese, lo que se refiriese a obra nueva, lamentablemente no estamos haciendo obra nueva en plurifamiliar, porque es básicamente en vivienda unifamiliar aislada, ¿no? Pero cuando llegue la vivienda plurifamiliar, lo que debemos de pedir es lo que estamos diciendo aquí, un proyecto, una licencia de obra. El proyecto tiene que estar visado por el Colegio de Arquitectos y Aparejadores. Proyecto básico, en principio, y luego vamos a pasar a la licencia, pagamos las tasas que se nos requiere el ayuntamiento que corresponda de la comunidad autónoma, y previo luego nos van a pasar a una licencia final de obra que vamos a tener que liquidar con el ayuntamiento. Eso nos va a dar pie a tener un proyecto ya ejecutivo, que se llama, con listado de mediciones de la propiedad que nosotros previamente hayamos reservado. Pero si antes de la reserva, que suele ser 3.000, 6.000 euros lo que se nos piden, no tenemos esas garantías, no tenemos una, en este caso, una nota simple del registro donde se comprueba que la persona que dice que es, lo es, a través de esa nota simple de registro, ya obviamente no podemos dar el paso siguiente, porque a buen seguro tendremos luego un problema.
I si tenim dubtes, per favor, contacteu amb els experts, amb els assessors immobiliaris, com feim nosaltres sempre que tenim alguna pregunta. Pedro García del Barco, moltíssimes gràcies.
Gràcies
com
a tu, gràcies a vosaltres, com sempre.
Abans d'arribar a les 11, un apunt en matèria cultural important. La presidenta del govern, Marga Provença, assistirà a la presentació de la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura 2031 aquest dimarts a Brussel·les.
Sí, segons ha avançat l'executiu autonòmic al mitjà, la presidenta Provença assistirà aquest dimarts al restaurant del Parlament Europeu per tal a Brussel·les per tal de fer la presentació de la candidatura de Palma, com dèiem, com a capital europea de la cultura per l'any 2031.
A l'acte també hi seran presents el batlle de Palma, Jaime Martínez, l'eurodiputada Rosa Estaràs i l'eurodiputat Antonio López Isturiz, entre d'altres assistents. Com dèiem, la presidenta pronunciarà unes paraules de cloenda, així que creuarem els dits a veure si Palma pot ser capital europea de la cultura de cara a l'any 2031. Arribam a les 11, ja sabeu, la part televisada, agafen el relleu dels nostres companys de l'Arenam, però nosaltres seguim aquí, a la ràdio, amb moltes altres propostes que compartíem amb vosaltres.